Estel migdia, amb Joan Trias. L'IPC torna a pujar un cop més a nivells històrics i ja supera la barrera del 10, de fet, del 10,2%, una xifra a la que no s'hi arribava des de 1985, la xifra, de fet, de la pobresa. I d'aquesta manera els preus de carburants o dels aliments tornen a créixer molt per sobre de l'increment dels sous i novament hem de parlar d'inflació, d'una inflació històrica que carrega contra la gent més pobra que ja patia i contra unes classes mitjanes i treballadores que cada cop són més treballadores i menys mitjanes. No és casual, doncs, que com apunta el darrer comunicat de Càritas Diocesana de Catalunya s'ha d'establir un sistema de renda garantida de ciutadania a tota aquella persona que ho necessiti i que ho necessiti ja vol dir, per ser, que viu sota el llindar de la pobresa i, per tant, pateix una alta situació de vulnerabilitat. És moment de crisi, de nova crisi, encadenada a totes les que ja hem viscut. I no podem oblidar ningú, encara menys a la gent que no cobreix les necessitats bàsiques. Hores d'ara, segons denuncia Càritas, la renda garantida només arriba al 28% de les persones amb necessitats no cobertes, o el que és el mateix, el 72% de la població que viu sota el llindar de la pobresa severa no rep cap tipus de prestació pel que fa a la renda garantida de ciutadania i tampoc de l'ingrés mínim vital. I això, que ens hauria de preocupar perquè afecta moltíssima gent, també ens ha de preocupar a nosaltres com a societat. No ens podem permetre construir guetos de pobresa. Aquesta no pot ser la societat del segle XXI. Gairebé dos minuts que passen de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 29 de juny i a aquesta hora.
Sabíamos que el efecto de los cortes del gas que ha producido Putin en la economía europea se iba a trasladar a la evolución de los precios.
Els projectes lingüístics són el document, però sobretot han de ser l'instrument que marca el tractament de les llengües en un centre educatiu.
S'havia de dir que seran inaplicables els paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament, quan això suposa un desafiament innecessari.
Per això, des de Junts per Catalunya, estem oberts a una negociació si hi ha garanties sòlides.
Quants incompliments, president, calen perquè el govern es planti i impulsi una agenda política pròpia?
Exigirem que els professionals que actuen a Catalunya hagin de tenir com a mínim el nivell C1.
Posar-se una mascareta per no distribuir-lo, per no, diguem, encomanar-lo a l'altra gent, i jo penso que és una de les grans lliçons d'aquesta pandèmia.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, i cada dia comencem programa per fer una mirada cap al cel. Avui no és un dia diferent. Doncs va, anem a saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps marcat per la normalitat, per unes temperatures que són les normals per l'època de l'any. Màximes avui entre els 27 i els 32 graus. Ens mourem entre els 27-28 a la costa, entre els 29 i els 32 a la resta del país. I això sí, a partir de migdia han començat a créixer núvols a les comarques del Pirineu i al llarg de la tarda hi haurà ruixats en aquest sector del país, però només en aquesta zona, àrees bàsicament de muntanya de l'extrem nord de Catalunya. I també destacar el vent de component sud entre Garbí i Xaloc, que està bufant cap a la Costa Brava i també cap a la zona del Maresme, un vent que de cara al vespre a poc anirà disminuint la seva intensitat. De cara demà, doncs, una jornada pràcticament idèntica a la d'avui, petites variacions amb la temperatura, grau amb un grau avall ens mantindrem entre els 27 i els 32 graus aproximadament, i altra vegada serà un dia força assolellat, tot i que a la tarda novament crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, amb aquests ruixats més probables al Pirineu de Girona que no pas al de Lleida, a diferència d'avui que ho seran una mica més extensos. Tot això esperant la important pujada de les temperatures que esperem de cara al cap de setmana amb màximes que a la costa arribaran als 30 graus i sobrepassaran àmpliament els 35 graus a les comarques de l'interior.
Quatre minuts i mig que passen de les dues del migdia i a aquesta hora també us expliquem en aquest programa les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant un dia com avui que la inflació es dispara al mes de juny a l'estat fins al 10,2%. És un nivell que no es veia des de 1985. Aquest repunt, l'indicador, suposa un increment d'un punt i mig respecte al mes de maig. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'organisme d'estat destaca que aquest augment dels preus s'explica per la pujada dels costos dels carburants en comparació amb el juny de l'any passat, així com els dels aliments i les begudes no alcohòliques. És la primera dada d'inflació que es publica des que va entrar en vigor el topall del preu del gas i des que va saltar la polèmica de la dimissió del president de l'Institut Nacional d'Estadística, Juan Manuel Rodríguez de Poo.
I a tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que la dada de l'IPC del mes de juny és dolenta i ha apuntat que és un dels efectes del tall del subministrament de gas rus a països europeus.
Segons Sánchez, la dada demostra la gravetat de la situació a tot el continent i la necessitat de continuar adoptant iniciatives per protegir la població de l'increment dels preus, ho ha dit a la cadena SER.
Sabíamos que el efecto de los cortes del gas que ha producido Putin en la economía europea se iba a trasladar a la evolución de los precios de la vida en nuestro país. Y como le he dicho antes, creo que esto demuestra la gravedad de la situación. En segundo lugar, la idoneidad de medidas que estamos tomando, como el paquete de ayudas o el tope al gas que genera electricidad en la península ibérica. Y finalmente, la necesidad de continuar tomando medidas, en este caso creo yo, a escala europea con esa reforma necesaria del mercado eléctrico.
I a tot plegat, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, que ha defensat que el segon paquet d'ajudes que va aprovar l'executiu el cap de setmana passat permetrà alinear la inflació espanyola amb la mitjana europea, Anna.
La també ministra d'Economia ha volgut recordar que ella ja havia advertit que la retallada de les exportacions del gas i del petroli rus en un 60 i un 40% respectivament podria desembocar en un escenari d'inflació més alt i durant més temps. Calviño també ha assegurat que l'executiu està actuant amb eficàcia, rapidesa i justícia i ha demanat el suport dels grups per convalidar el decret llei que inclou el segon paquet d'ajudes del govern.
I a tot plegat també el Parlament dona llum verda al decret llei que va aprovar el govern per rebutjar explícitament l'ús del 25% de castellà a les aules i per assumir qualsevol conseqüència legal que es derivi de l'incompliment de la sentència. El decret ha tirat endavant amb el sí dels comuns. Judit Caselles, des del Parlament, bona tarda.
Bona tarda. El decret llei ha quedat convalidat amb el vot a favor dels dos partits de govern, Esquerra i Junts per Catalunya, i amb el suport dels comuns. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha reiterat que amb aquest decret qualsevol responsabilitat legal d'un incompliment de la sentència recau sobre el seu departament.
Els projectes lingüístics són el document, però sobretot han de ser l'instrument que emmarca el tractament de les llengües en un centre educatiu. I des del Departament d'Educació i com a conseller ens fem responsables de la legalitat dels projectes lingüístics que validem.
És diferent de la llei per blindar el català a l'escola que va aprovar-se fa unes setmanes al Parlament amb el suport del PSC. En aquest cas, el text parla explícitament de rebutjar l'ús de percentatges en l'ensenyament. Per això els socialistes hi han votat en contra, perquè creuen que desafia els tribunals. Escoltem la diputada del PSC, Esther Niubó.
S'havia de dir que seran inaplicables els paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament, quan això suposa un desafiament innecessari als tribunals i al TSJ, que en lloc de contribuir a pacificar el conflicte el que fa és alimentar-lo, o en tot cas no solucionar res. És que, a més, tenen una visió molt conjuntural. Em poden dir quina planificació educativa no consta de paràmetres numèrics?
Mentre que la CUP hi ha votat en contra per justament el contrari. El partit creu que el decret llei realment no protegeix els centres escolars.
Que la responsabilitat torni a recaure en els centres educatius, torni a recaure sobre les direccions, lligant l'aplicació de la sentència als projectes lingüístics de cada centre.
Mentre que Ciutadans ja ha anunciat que portarà el decret a la justícia.
I d'altra banda, Judit, Junts per Catalunya s'obre a tornar-se a seure a la taula del diàleg, com li va demanar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista dilluns a La Vanguardia. El partit posa tres condicions, però, per tornar-s'hi a sumar, que s'hi abordi l'amnistia i l'autodeterminació, mecanismes d'avaluació per garantir que hi haurà resultats i que pugui asseure's a la taula representants que esculli el seu mateix partit.
Sí, gir de guió de Junts per Catalunya, que s'obre a tornar-se a sumar a la taula de negociació si es compleixen aquestes condicions. Albert Batet.
Per això, des de Junts per Catalunya, estem oberts a una negociació si hi ha garanties sòlides, com un agent i un ordre del dia al voltant de l'amnistia i l'autodeterminació, mecanismes d'avaluació eficients per obtenir resultats i sense vetos per part de l'Estat als nostres interlocutors. Si és així, Junts per Catalunya hi serem, i amb el convenciment que ho hem de fer junts.
Mentre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li demana a la CUP que deixi de fer oposició i doni suport al govern.
Tornin a pujar el carro del que van baixar. Apostin per construir ponts de governabilitat i contribuir a l'estabilitat d'aquest govern. És la seva decisió. No necessiten res més, és la seva decisió. I estic convençut que aquí ens trobarem i podem construir propostes conjuntes com les que ja estem fent.
Però la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, s'allunya de tornar al consens de la investidura. Manté un to beligerant amb l'aposta que Aragonès fa pel diàleg.
Quants incompliments, president, calen perquè el govern es planti i impulsi una agenda política pròpia de país no subordinat a l'abús i a la humiliació per part de l'Estat?
I al cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa.
I treballar conjuntament a tot arreu, també a Catalunya. Per això em permet que torni a demanar el que va ser un compromís que vam assumir, que s'obri un diàleg entre catalans. Senyor Batet ha parlat de diàleg. Jo hi estic d'acord. A tot arreu, en tots els formats, també entre catalans.
Demana que torni a impulsar-se la taula de diàleg entre partits catalans.
Des del Parlament de Catalunya, Judit Casellas, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Onze minuts que passen de les dues del migdia. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat definitivament la instrucció sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la deixa un pas del judici, Anna.
El jutge instructor ha demanat a la Fiscalia que es posicioni sobre si s'ha d'obrir judici oral i, per tant, presenti escrit d'acusació o bé arxivar el procediment. La presidenta del Parlament i tres persones més estan investigades pels delictes de prevaricació administrativa, frau, falsedat documental i malversació de fons públics quan Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Un cop la Fiscalia es pronunciï en un màxim de 10 dies, el jutge instructor haurà de decidir si decreta l'obertura de judici oral.
I la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha anunciat avui al Parlament que demanarà el seu de català als jutges per promoure l'ús del català en aquest àmbit. Ho ha demanat així.
Exigirem que els professionals que actuen a Catalunya hagin de tenir com a mínim el nivell C1. I això no és nou. A València ja està concedit. Per tant, a Catalunya era fins ara el B2, exigirem el C1, que és el que tenen els nostres estudiants quan acaben l'escolarització.
I el que també ha dit la consellera Ciuró és que ha habilitat a la pàgina web del Departament nous recursos lingüístics sobre el llenguatge jurídic en català. D'altra banda, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha reclamat al govern espanyol que cobreixi les despeses econòmiques derivades de les escolaritzacions dels nens i dels joves procedents d'Ucraïna arran de la guerra.
El conseller, que ha xifrat en 3 milions d'euros aquestes despeses, ha matisat que l'executiu espanyol s'hi va comprometre, però que fins ara tot s'ha finançat amb recursos propis del Departament d'Educació. En total, s'han incorporat prop de 5.000 alumnes ucraïnesos als centres escolars catalans.
I Càritas Catalunya reclama un desplegament més ambiciós de la renda garantida de ciutadania. L'entitat que aplega les entitats diocesanes catalanes considera que el desplegament de la renda garantida de ciutadania és insuficient i es queda curta davant l'emergència social, ja que una de cada tres persones a Catalunya viuen en exclusió social.
El darrer informe FOES a Catalunya alertava que l'any 2021 només el 28% de les persones en situació de pobresa severa eren perceptores de la prestació que ofereix la renda garantida de ciutadania. La Càritas de Catalunya afirma que, a través d'un comunicat fet públic, aquest mes de maig només unes 173.000 persones en són beneficiàries, xifra insuficient per arribar a totes les persones en situació d'exclusió al conjunt de Catalunya.
I a Espanya, un total de 3 milions i mig de persones no arriben a final de mes, malgrat tenir una feina. Les xifres també apunten que la pobresa laboral ha augmentat en gairebé 600.000 persones entre el 2020 i el 2021. Pel que fa a Catalunya, el 26% de la població catalana va trobar en risc de pobresa o exclusió l'any passat. La xifra representa un 0,8% menys respecte al 2020.
L'enquesta recull que un 33% declara no fer-se càrrec de despeses imprevistes de 700 euros i un 28% diu que no es pot permetre una setmana de vacances a l'any. Les dades també exposen que ara hi ha més persones que viuen en llars i que afirmen arribar amb facilitat o amb certa facilitat a final de mes. Els experts exposen que els sous baixos, la falta d'hores i la temporalitat de les feines provoquen que no tots els empleats treballen les hores que voldrien i, per tant, molts no arriben a final de mes.
Gai Gairebé arribem a un quart de tres de la tarda. Per cert, que si esteu escoltant vibracions des de Ràdio Estel, ja ens disculpareu als oients, però estan fent obres a la calçada del carrer, a la mateixa altura de l'estudi, i per tant notem aquestes vibracions per tal de l'estudi. Necessitats que té l'Ajuntament de Barcelona, en fi, de fer aquests encàrrecs i aquestes particularitats que té quan arriba l'estiu, que ho volen arreglar tot de cop. Va, per parlar d'aquest comunicat que van fer ahir sobre la renda garantida de ciutadania, que recordem, només arriba aquest 28% de les persones vulnerables amb pobresa severa, i sobre aquesta nova crisi econòmica i social, saludem a aquesta hora a Mercè Darnell. Ella és membre de la Comissió de Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Senyora Darnell, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Jo crec que, senyora Darnell, que la primera pregunta és tan simple com òbvia i com complicada, eh? Per què? Per què la renda garantida de ciutadania arriba, segons denuncia Càritas, només aquest 28% de la població que viu en pobresa severa?
Bé, de fet, hi ha diversos factors. Un, que no s'explica prou a les persones que tenen de cobrar aquesta prestació, no? No hi ha realment un gruix de persones informant sobre això. Després, que tramitar-la és molt complicat, s'han de fer molts papers, recollir molta documentació, s'ha de demanar hora o truquen per telèfon. Paral·lelament, quan demanes la renda garantida, has de demanar al mateix temps l'ingrés mínim vital, que és un altre tràmit que s'ha de fer a la pàgina web del Ministeri de Madrid, i és molt complicat tramitar-ho. Per tramitar-ho, de fet, necessites algú que t'ajudi, no? Les persones que tenim soles, és pràcticament impossible que puguin tramitar ja soles, i necessiten de nosaltres, de persones voluntàries o contractades, perquè els ajuden a tramitar-ho. Després, perquè hi ha gent que directament no hi té accés, no? Per exemple, hi ha persones que treballen però estan cobrant menys que la renda garantida, però no hi poden accedir a cobrar com a mínim la diferència. També hi ha joves de 18 a 24 anys que tenen dificultats per poder-hi accedir, perquè de 18 a 24 està molt limitat les situacions amb les que es pot accedir. També tenim la situació de moltes famílies amb infants petits que van aquí a l'escola, estan empadronats, van al metge, però no tenen autorització de residència i no poden accedir a la renda garantida, cosa que al País Basc sí que poden, eh? Al País Basc, les persones que poden empadronades un temps poden accedir, i aquí no. I pensem que molta de la gent que està en situació d'exclusió no té permís de residència. Per tant, s'assumen tota una sèrie de factors que fa molta gent no hi tingui accés.
Deixem preguntar-li també com influeix tota aquesta situació a Càritas. És a dir, heu notat un augment de necessitats bàsiques a cobrir? Poden tornar les anomenades cues de la fam, si és que han marxat mai?
Mira, a Càritas estem veient molt l'impacte del preu de l'alimentació i del preu de l'habitatge. Nosaltres estem atenent a moltíssima gent que no es pot permetre tenir un lloguer i està vivint en una habitació. En una habitació, una família sencera. Les habitacions en aquests moments ens estan arribant a demanar 500 i 600 euros perquè una família visqui en una habitació. Estan pujant moltíssim. I, evidentment, les famílies tenen moltes més dificultats que mai, doncs, per omplir la nevera o per la gent que té un pis de lloguer, doncs, per pagar els subministraments. Pensem que la renda garantida tampoc arriba a cobrir les necessitats de les persones. També estem atenent gent que cobra la renda garantida, però l'hem de seguir ajudant. Pensem que la renda garantida s'hauria d'actualitzar amb un indicador, que és l'indicador d'insuficiència de Catalunya, que aquest indicador fa 12 anys que està congelat. Per tant, la renda garantida també hauria d'anar pujant. Si no puja i les despeses pugen, doncs cada vegada s'arriba menys. Penseu que amb la renda garantida, una família que hagi de pagar un pis de lloguer o viure en una habitació rellogada ha de triar o omple la nevera o paga l'habitatge, perquè les dues coses és impossible, tot i cobrar la renda garantida moltes vegades. Tampoc deixem d'ajudar la gent que la cobra, com a Càritas.
Parlaves abans de l'ingrés mínim vital, ara parlàvem d'aquesta renda garantida de ciutadania. Pel que fa a l'ingrés mínim vital, passa el mateix? És a dir, arriba molta menys gent del que hauria d'arribar?
Sí, l'ingrés mínim vital arriba moltíssima menys gent, però a Catalunya la particularitat que es dona és que la renda garantida té una quantitat superior a l'ingrés mínim vital, i el que demana la Generalitat quan ara demanes la renda garantida és que demanis paral·lelament l'ingrés mínim vital, perquè el que vol la Generalitat és la part que paga l'Estat, que pagui l'Estat, i la Generalitat només demana, diríem, el complement que te dona la renda garantida. Però això fa que les persones tinguin, evidentment, moltes dificultats per tramitar-ho, perquè cada vegada que tots tràmits a l'hora vam anar a la renda garantida i l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital és molt complicat de tramitar i té uns requisits molt restrictius, que fan que molta de la gent que estem atenent doncs, no hi tingui accés.
Avui en parlem precisament no només per aquest comunicat que ahir va fer públic Càritas Diocesana arreu del país, arreu de Catalunya, sinó també perquè avui en Comú Podem hem sabut que presentarà una proposta al Parlament per tal de revertir o intentar revertir aquesta situació. Ja no et pregunto, evidentment, per en Comú Podem, et pregunto per la política en general, eh? I confieu des de Càritas en que això sigui possible?
Home, nosaltres confiem que els partits polítics es posin d'acord realment per millorar la renda garantida. Entre altres mesures que s'haurien de fer per millorar la situació social de la població, confiem que al Parlament realment hi hagi un debat i que tots els partits polítics es posin d'acord amb el que és essencial, no? Que més gent pugui accedir a la renda garantida, per una part, i que la gent que la cobra realment sigui amb una quantitat suficient com per deixar de ser pobra, no? Penseu que en aquests moments hi hauria d'haver un complement d'ajuda d'habitatge per la gent que cobra la renda garantida, perquè és que, si no, tot el que cobren se'n va pagant habitatge als subministraments. Nosaltres confiem en les prioritats, no, dels polítics, i que realment se n'adonin que en aquests moments, que la situació és tan dura per moltes famílies, doncs s'ha d'invertir en això.
Una de les situacions que se'n parla molt poc, de fet ens ho feia evident la mateixa Mercè Darnell, membre de la Comissió de Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, amb qui estem parlant avui en aquest programa, deia, se'n parla molt poc, és que per tal d'accedir a moltes d'aquestes ajudes és necessària moltíssima burocràcia, però molta, i molta burocràcia digital. Coses a les que aquestes persones que ja tenen una situació de vulnerabilitat i de pobresa severa no tenen accés, no?
Clar, és totalment impossible. Pensa que moltes no tenen dades al telèfon, per tant, no tenen accés a internet i no s'hi poden connectar. Les que aconsegueixen connectar-s'hi tenen dificultats per poder tenir una connexió estable el suficientment temps com per fer un tràmit, perquè a vegades són 2 o 3 hores per poder fer un tràmit. I després és que costa molt entendre el tràmit mateix que s'ha de fer, no? I el coneixement que s'ha de tenir per omplir totes les dades i totes les pantalles, i després que has d'adjuntar molts documents que s'han de demanar en unes altres pàgines web. És una cosa d'obstacles totalment impossible. Pensa que si en aquests moments per demanar la renda garantida també has d'haver demanat prèviament l'ingrés mínim vital, això vol dir 4 o 5 hores d'estar connectat amb diferents pàgines d'internet per aconseguir tots els documents i posar-los i que ho facis bé, que després no te'n tornin a reclamar més. I nosaltres, com a Càritas, tenim voluntaris i professionals que es dediquen només a això. A estudiar-se bé la normativa, a estudiar-se bé les pàgines web, els hi deixem ordinadors amb connexió a internet i som nosaltres qui ajudem a la gent a fer els tràmits. Realment confia que en aquests moments una persona realment en situació de pobresa severa pot sola demanar una renda garantida en aquests moments és impossible.
Entenc, doncs, que en aquest sentit política, encara que sigui política social i món social, món d'entitat social, no van de la mà.
Bé, en aquests moments jo crec que a nivell polític s'hauria de ser més conscient de la necessitat de simplificar tots els tràmits burocràtics i de no demanar aquells documents que l'Estat ja té o que la Generalitat ja té, perquè moltes vegades demanen coses que de fet ja hi són, no? I em sembla pregunta si per en aquests moments la Generalitat, Hisenda, tothom sap quins ingressos tenen les persones. I per fer l'això de renta realment és superfàcil i en un moment tens el borrador, el pots acceptar i de seguida cobres o has de pagar. Com és que amb una cosa tan vital com la renta garantida no s'han simplificat els tràmits i no s'ha posat realment gent, treballadors públics que ajudin a la gent a entendre el procés, que ajudin a la gent a fer tràmit, que tinguin la paciència que necessita una persona vulnerable per poder entendre tot el que s'ha de presentar i que l'ajudin, no? Realment és inconcebible.
A banda de tot plegat, avui també hem conegut que l'IPC torna a pujar elevant la inflació a màxims històrics amb aquest 10,2%. De fet, obríem l'informatiu parlant de tot plegat. Això fins a quin punt incrementa encara més la situació de vulnerabilitat?
Evidentment, com el que està pujant molt són els aliments, no? I aquesta és una necessitat totalment bàsica, doncs això complica molt la vida de les famílies i els subministraments. Això sobretot també molt relacionat amb el que has comentat tu, de que hi ha molts treballadors pobres, hi ha molta gent que sí que està trobant feina, però està treballant amb sous molt precaris, i que no hi ha habitatge de lloguer social. És com una tormenta perfecta, no? Cobres poc, l'habitatge és totalment inassequible, cada vegada costa més omplir la nevera, els subministres no deixen de pujar... Clar, totes aquestes necessitats, per moltes famílies en aquest moment, han de triar, no? Han de triar i han de recórrer als serveis socials públics. Quantitats com Càritas o altres entitats que intentem ajudar, no, a cobrir doncs, els forats d'aquestes famílies que potser abans podien sortir endavant, però ara realment ho tenen molt difícil.
Mercè, ara et faré treure una mica la bola de vidre, diguem, i preguntar-te per on ha de passar sí o sí la solució a tota una situació de crisi que se suma, recordem-ho, la crisi immobiliària del 2008, a la bancària, a la financera, a la social, a la global, a la climàtica, en fi, a moltes crisis que, de fet, han fet que tota una generació de gent encara no hagi viscut sense crisi a sobre.
Sí, en aquest moment realment és molt difícil, també, donada la situació d'incertesa que vivim, no? Potser jo feia anys que no veia una situació d'incertesa com aquesta, donada, doncs, donada la guerra, donada la pandèmia, que encara no ha acabat, i donada tot el problema que tenim amb l'emergència climàtica, ja es fa molt difícil. Està clar és que hi ha unes prioritats elementals que no estan cobertes i ho hauríem de fer. Una és l'habitatge, no? Mentre no hi hagi un habitatge realment assequible, mentre no hi hagi ajudes a l'habitatge real, és molt difícil que les persones estiguin endavant. L'altra és millorar la precarietat, diríem, laboral i els sous baixos. Això també és imprescindible. I això hi ha un factor molt important per entendre per què necessitem la renda garantida, que és que entendre que el ser humà és vulnerable i és fràgil. Mm. I tots nosaltres, en un moment donat, podem emmalaltir, necessitar ajuda, o bé d'ajudar amb una persona dependent, o un fill, o una persona a càrrec. I crec que la societat parteix una mica de la idea de que tots podem treballar 8 hores sense cansar-nos, que la nostra vida només és feina i que hem de cobrar un bon sou. I això no és realista. Vull dir, la societat no assumeix que tots ens hem de cuidar i hem de cuidar d'altres, no? I, per tant, cobrar prestacions com una pensió digna, una prestació per malaltia, o cobrar una renda garantida quan tu en aquest moment no tens feina i tens 3 fills a casa petits, hauria de formar part del consens social, no? Penseu que en aquests moments qualsevol persona gran cobra una pensió, inclús encara que no hagi cotitzat, també cobra una pensió no contributiva. Com és possible que una societat que hagi entès que la gent gran té dret a envellir dignament i a cobrar una pensió no entengui que els nens també haurien de tenir ingressos mínims per desenvolupar-se, que els nens són el futur, i en canvi hi ha molts nens que no tenen res.
En fi, Mercè Darnell, membre de la Comissió de Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar tota la feina que feu i tota la situació que hi ha al nostre país a dia d'avui. Molta força, ànims, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tres minuts, aproximadament, i arribarem a 2:45 de la tarda. Notícia important, i és que aquest matí ha arrencat la cimera de l'OTAN a Madrid. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha estat qui ha obert aquesta 32a cimera. Ho ha fet per videoconferència i demanant ajuda a l'OTAN per guanyar la guerra, Anna.
Zelensky ha apuntat que Ucraïna necessita 5.000 milions de dòlars al mes per guanyar el conflicte. Així doncs, la primera reunió de treball d'aquesta cimera s'ha centrat en Ucraïna. Amb tot, la trobada dels caps d'estat i de govern dels països de l'Aliança Atlàntica es preveu que sigui històrica i que redissenyi l'estratègia de l'organització amb dos fronts clau. Primer, l'est amb la invasió de Rússia, i segon, el sud, on els darrers dies hi ha hagut incidents de la tanca de Melilla.
I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha celebrat l'acord per l'adhesió de Suècia i Finlàndia a l'OTAN, on assegura que la notícia és excel·lent, ja que enforteix precisament l'organització. Els aliats han enviat un missatge d'unitat entre els estats membres i un altre de molt clar al president de Rússia, Vladimir Putin. Li han dit que no guanyarà, fent referència a la guerra, i han afegit que Ucraïna i la pau prevaldran.
Sánchez també ha recordat que un dels punts importants té a veure amb el finançament de l'OTAN i el disseny de funcionament de l'aliança de cara al futur. Per cert, que aquest dimecres el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat que a la seva arribada a la cimera de Madrid que l'OTAN adoptarà una decisió històrica per ampliar l'aliança al nord, ara que declararan Rússia com l'amenaça directa més gran a la seva seguretat.
I a tot això, la Comissió Europea ha proposat repartir 3.500 milions d'euros addicionals entre els estats membres per donar suport a l'acollida de refugiats que s'han mobilitzat per la guerra a Ucraïna.
A través d'aquest nou paquet, les persones desplaçades podran rebre fins a 100 euros setmanals per cobrir necessitats bàsiques. Fins ara en rebien 40 per setmana. Una altra de les propostes és que aquestes ajudes es puguin prolongar de les 13 setmanes que hi ha actualment a les 26.
I més de 50 eurodiputats de diversos grups parlamentaris han enviat una carta a la Comissió Europea reclamant que s'investigui de manera conjunta la mort de migrants a la frontera de Melilla mentre intentaven creuar cap a Espanya. Segons les ONG, van morir 38 persones i més de 80 van resultar ferides, mentre que les xifres oficials parlen de 23 víctimes mortals.
El grup de parlamentaris denuncia que a la frontera amb el Marroc s'hi produeix un consum una constant violació dels drets humans en el context de les polítiques migratòries amb el suport de la Unió Europea i els seus estats membres. El document demana que s'apliquin polítiques migratòries basades en l'acollida, els drets humans i les rutes legals i segures. Per cert, que el president del govern espanyol ha apuntat que lamenta les morts i ha recordat que ara hi ha tres investigacions obertes. Primera, la del Marroc, que imputa 30 persones de tràfic d'éssers humans, la de la Fiscalia General de l'Estat i la del Defensor del Poble. Sánchez també ha reiterat que cal assenyalar els principals responsables, que majoritàriament són les màfies.
Quarts de 3 de la tarda, canviem de qüestió. L'augment constant de contagis per coronavirus preocupa els metges i per això recomanen tornar a les mesures que en les darreres setmanes s'havien relaxat, com l'ús de la mascareta en llocs on s'hi acumula molta gent. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha explicat que per ara els casos més greus afecten a persones amb un factor de risc més important, però que cal estar alerta perquè el sistema sanitari no es desbordi, ho ha dit així.
La immunitat vacunal de la tercera dosi del boost que es va donar doncs va descendent paulatinament, i amb factors de risc associat pot haver-hi descompensacions perquè hi ha gent que té poca reserva respiratòria, poca reserva cardíaca.
Des del Departament de Salut creuen que d'aquí a 15 dies s'arribarà al pic de la setena onada i amb aquesta situació a l'horitzó, el doctor Vilaplana augura que a la tardor les autoritats sanitàries plantejaran una quarta dosi per a persones de risc i també per a majors de 40 anys.
I en aquest mateix sentit, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que la situació de la setena onada de la Covid els preocupa, però per altra banda ha defensat que la majoria de la població pot i hauria de fer vida normal. El doctor ha recomanat, doncs, valorar bé si s'ha d'anar al metge per tal de no sobrecarregar els serveis d'urgència. Ho ha dit també en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Té tot el dret del món a estar preocupat per la seva salut, però tots entendríem que si avui em llevo amb tres mocs no tinc que anar al metge d'urgències. És a dir, puc esperar, aviam què passa en 24 o 48 hores i consultar allà on toqui. Si això ho fes una part significativa de la població, probablement la sobrecàrrega dels serveis d'urgències, especialment, que és molta en aquests moments, es veuria relativament alleugerida.
De totes maneres, el doctor Trilla ha recomanat prudència i utilitzar la mascareta amb la gent gran. A més, també ha detallat que onades com aquesta seran habituals i que la població s'hi haurà d'acostumar.
I malauradament un dia com avui tornem a parlar d'incendis, aquesta vegada del que es va originar dimarts al migdia a Òpol i Salses, a la Catalunya Nord. Les autoritats apunten que ja s'han cremat més de 1.100 hectàrees de vegetació i tot fa pensar que el foc hauria estat intencionat. L'incendi està estabilitzat, tot i que encara segueix actiu, però les 300 persones que es trobaven a la zona van ser desallotjades de càmpings i de cases i ja han pogut tornar.
Des d'ahir la nit que el vent s'ha anat afeblint i les flames ja no avancen cap als pobles. De retruc, el foc també ha cremat una línia d'alta tensió i s'ha interromput el trànsit ferroviari entre Perpinyà i Narbona, que ja s'ha reobert. A més, aquest dimarts a la tarda es va haver de tallar també l'autopista P7 al nord de Perpinyà, o A9, tal com se la coneix a França, que ha estat tallada durant més de 12 hores, però aquest matí ja s'ha pogut reobrir el trànsit. Les autoritats franceses asseguren que fins ara no hi ha hagut ferits a causa de l'incendi.
D'altra banda, a casa nostra, aquesta matinada s'ha originat un incendi de vegetació forestal a Fonts Caldes, a Valls, i a mig matí els bombers han donat per estabilitzat el foc que cremava amb baixa intensitat i no ha generat cap mena de focus. Per cert, que els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han denunciat penalment l'autor de l'incendi forestal que hi va haver entre Esparreguera i Abrera el passat 8 d'abril.
El foc va cremar un total de 3 hectàrees de vegetació i va provocar el tall de la carretera C-14-14 que enllaça Esparreguera i Olesa de Montserrat. Gràcies a les gestions d'investigació, els agents van concloure que l'inici del foc va ser a causa d'una foguera per escalfar aigua fet en una de les barraques cremades.
I encara sobre la qüestió, el Departament d'Acció Climàtica que invertirà 1 milió d'euros aquest any per dur a terme actuacions de prevenció d'incendis al Parc Natural de Collserola.
L'objectiu de l'actuació és reduir l'impacte dels incendis i oferir també les millors condicions als bombers perquè puguin fer la seva feina. De moment s'actuarà en una àrea de 255 hectàrees on es talaran els arbres, es desbrossarà el terreny i es milloraran i ampliaran 7 punts d'aigua.
I a dia d'avui continuen encara les reaccions a l'anunci d'acord sobre la presència del Mobile World Congress a la ciutat de Barcelona fins al 2030. En aquest cas, Anna, el gremi d'hotelers.
El president del gremi de Barcelona, Jordi Clos, considera que la decisió del Mobile de continuar lligat a la capital catalana com a mínim fins l'any 2030 pot fer que la ciutat atregui més grans esdeveniments similars durant un target d'imatge internacional extraordinari. D'aquesta manera, el sector hoteler es marca com a objectiu tornar a ocupar amb el Congrés unes 28.000 habitacions, el punt màxim que va arribar a necessitar el Congrés Tecnològic de l'any 2019.
Gairebé 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
L'Audiència de Barcelona alerta de sobrecàrrega que pateixen alguns jutjats de la província. Per això demana més magistrats i més jutjats. Ho ha manifestat durant la presentació de la memòria de la província de Barcelona del 2021. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En els jutjats de primera instància de la província de Barcelona hi ha una sobrecàrrega del 70% d'assumptes en tràmit. I en el cas dels jutjats penals, d'un 30%. Això es tradueix en un major retras en la resolució dels assumptes, que s'està incrementant de manera preocupant. Ho ha alertat el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio.
Si ya en estos momentos en instancia es de un año y en apelaciones de otro año, hablamos de dos, pero el problema es que este incremento tan relevante podemos estar hablando ya de tres o de cuatro, si no lo dotamos de los refuerzos necesarios. Y yo, fíjense que hablo más de refuerzos que de creación de plaza.
Per això, Recio demana que en aquestes dues jurisdiccions, la de primera instància i penal, una desena més de magistrats i una vintena més de jutjats. També demana que la despesa en l'àmbit judicial es concebi com una inversió amb un impacte econòmic positiu.
I continuem amb tu, Sílvia, perquè a Màlaga tres joves, almenys dos d'ells menors, han mort aquesta matinada en un accident de trànsit.
Els joves han detectat el control policial, presumptament van llançar alguna cosa per la finestra i van escapar pel lloc del lloc en el que es va iniciar una persecució, però a la sortida de la ciutat van aconseguir fugir. Poc després, la policia local ha informat que el cotxe va sortir de la via i va caure per un desnivell. Els agents han confirmat que havien mort els tres ocupants del vehicle.
I anem cap a la Jonquera, on la Guàrdia Civil ha detingut una dona de 42 anys que portava gairebé 8 quilos de marihuana a dins del cotxe.
Els fets van passar aquest dilluns. A la matinada, els agents havien muntat un control a la Jonquera i van donar l'alto a la conductora. La dona, però, no va fer cas dels senyals lluminosos de la Guàrdia Civil i va fugir. Aleshores, va començar una persecució fins que ella va perdre el control del vehicle quan circulava per un camí aïllat prop de Figueres. Els agents van escorcollar el cotxe, van descobrir la droga i la van detenir per un delicte contra la salut pública i desobediència greu a l'autoritat.
A Lloret de Mar, mentrestant, un jove de 21 anys amb antecedents psiquiàtrics s'ha presentat a la comissaria de policia local, ha amenaçat amb matar-se amb una navalla i ha acabat ferint un caporal mentre el reduïen.
Els fets han passat entre les 6 i les 7 del matí d'aquest dimecres. El jove també ha dit que portava explosius en una motxilla, tot i que en realitat allò que duia eren petards. El jove es troba ingressat sota custòdia.
I la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport del Prat un fugitiu que formava part d'un grup de narcotraficants dedicats a l'enviament de droga des d'Espanya i cap a Alemanya.
El detingut, que anava a agafar un vol Barcelona-Frankfurt amb la seva parella i el seu fill, se li atribueix un encàrrec de 60 quilos de marihuana des de Dortmund.
I finalment us parlem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat també un grup que robava càrregues de camions aparcats en àrees de servei i de descans de la C-25 i de l'AP-7. En 4 mesos havien robat productes valorats amb més de 600.000 euros.
Els agents han detingut 3 membres del grup i han recuperat 3 furgonetes robades i productes de marques exclusives per valor de més d'un milió d'euros. Els lladres actuaven de nit i robaven quan el xofer estava dormint a la cabina del camió. Forçaven la porta del remolc i carregaven el material en una furgoneta robada prèviament. Després amagaven la càrrega en un magatzem de Vilassar de Mar a l'espera de distribuir-la al Mercat Negre.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que passem a Plana Esportiva, va.
Esports.
8 minuts, gairebé 9, que passen de 2:45 de la tarda. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Continua la pugna del Barça per fitxar el davanter del Bayern de Munic, Robert Lewandowski. Segons diverses fonts properes al jugador polonès, el club blaugrana hauria fet una oferta de 40 milions d'euros pel jugador.
Sí, el Barça vol tenir fitxat Lewandowski abans que l'equip se'n vagi a la gira nord-americana el dia 16 de juliol, però avui hi ha dubtes que això es pugui arribar a fer perquè el Bayern de Munic no vol deixar-lo escapar per menys de 60 milions d'euros. Mentrestant, la carpeta de les renovacions continua damunt la taula. La prioritària és la de Dembélé, a qui el contracte amb el Barça se li acaba demà dijous. El club vol que continuï, però no pensa fer-li cap més oferta i ara la decisió està en mans del francès. També es treballa amb la continuïtat de Gavi. El club vol ampliar el contracte del migcampista andalús fins al 2027 amb una clàusula de la 1.000 milions d'euros, però la durada del vincle encara s'ha d'acabar de pactar amb l'agent del jugador. Qui sembla tenir el futur bastant aclarit és el defensa, Clément Lenglet, amb qui Xavi no compta per a la propera temporada. El central francès, a falta que el Barça faci oficial l'acord, jugaria cedit al Tottenham.
I a l'espanyol, Oier Oyarzabal no continuarà al club la temporada que ve.
Així li ha fet saber la directiva blanquiblava el jugador, que comptava amb tenir un paper més destacat a la plantilla la propera temporada després de la marxa del fins ara porter titular Diego López. Per tant, l'espanyol necessita trobar urgentment un reforç entre per sota els pals, ja que amb la marxa també d'Oyarzabal, Joan García és l'únic porter que queda a l'equip i tot apunta que el club també li vol buscar una sortida en forma de cessió. L'entitat blanquiblava haurà d'indemnitzar, però, a Oier Oyarzabal amb 30.000 euros perquè encara li quedava un any de contracte.
I parlem en aquesta secció, ja ho sabeu, també de futbol femení, perquè hi ha canvis d'última hora en la llista de convocades per jugar a l'Eurocopa, Xavi.
La jugadora del Villarreal, Salma Parayuelo, cau de la convocatòria per una lesió al soli de la cama esquerra i en el seu lloc viatjarà Terea Velleida, jugadora del Real Madrid. Parayuelo, de només 18 anys, havia estat la gran novetat de la llista de 23 futbolistes que Jorge Vilda havia fet per al torneig, malgrat que encara no havia debutat mai amb l'absoluta. Sorprèn, però, la tria de Velleira com a substituta i no pas que ho faci a Mayur Sarriegi, que juga en la mateixa posició que la jove jugadora del Villarreal. Espanya debuta, recordem, a l'Eurocopa d'aquí una setmana, el divendres que ve. Abans, però, encara de jugar un amistós contra Itàlia passat demà. Aquest matí les jugadores han fet l'últim entrenament abans de marxar cap a terres italianes.
I pel que fa a la informació extraesportiva, un jutge de Madrid admet a tràmit una querella contra Gerard Piqué i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales.
La denúncia arriba arran de la informació i els àudios que el diari El Confidencial va publicar sobre les negociacions del trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudí. La denúncia és pels presumptes delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial, però no preocupa a cap dels dos afectats. I és que en el seu moment, quan van sortir aquestes informacions, ja van parlar obertament del tema. De fet, el president Luis Rubiales ha parlat aquest matí sobre la querella, ho ha fet des de Gran Canària i ha assegurat que està molt tranquil perquè fins ara ha sortit victoriós de totes les querelles que li han imposat.
Parlem també de futbol sala perquè el jugador del Barça, Carlos Ortiz, renova el seu contracte amb el club d'una temporada més fins al 2023.
El veterà jugador de 38 anys va fitxar pel Barça l'estiu passat i aquesta temporada ha rendit a gran nivell, convertint-se en una peça important en els esquemes del tècnic Jesús Velasco per fer un dels millors anys de la història de la secció del Barça de futbol sala, on han guanyat 4 títols. Ortiz ha jugat 39 dels 50 partits que el Barça ha disputat aquesta temporada i ha marcat 7 gols.
I en tenis, nova jornada complicada al torneig de Wimbledon, que s'està veient afectat aquest any per la pluja.
Cap dels partits programats per aquest matí han pogut començar abans de 2:45 del migdia, tampoc el que s'havia plaçat ahir, que enfrontava l'espanyola Garbiñe Muguruza contra Gret Min, en un partit que Muguruza anava perdent un 7-0 i ara mateix aquest partit encara no s'ha pogut reprendre. Pendents, per tant, també a aquesta hora de si es podrà jugar el duel entre Carlos Alcaraz i l'holandès Greksport, corresponent a la segona ronda del torneig, que està programat per a les 4 de la tarda. Els altres espanyols que juguen avui són Alejandro Davidovic i Jaume Munar.
Amb el bé que faria aquesta pluja a casa nostra. En fi, va, en hoquei patins, finalment. Hoquei patins femení, això sí, el Palau Blaugrana, el Palau de Plegamans, volem dir, lidera els premis individuals de l'hoquei Lliga que s'han conegut justament avui.
El trofeu a millor entrenador és per al tècnic del Palau, Ivan Sanz, i a més dues jugadores han entrat en el millor cinquet de la temporada. Són Aina Florenza i Laura Vicente. A més, Florenza s'emporta el títol a millor jugadora d'aquest curs i Vicente el de millor portera. També destaquen dues jugadores del Telecable Gijón, finalista de la Lliga. Dues de les seves jugadores, Marta Piquero i Sara Rosas, formen part de les 5 millors.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida Olma Girona, aquest estudi per la cultura. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quarts de 3 en punt de la tarda i aquesta musiqueta que volem ballar avui ens ajuda també les vibracions del carrer Comtes de Balloc fora de l'estudi de Ràdio Estel amb aquestes obres de l'Ajuntament de Barcelona per millorar la calçada. En fi, Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Jo crec que s'han posat a taladrar aquesta hora perquè sabien que tocava la secció i han dit així fem el combo
taladrar,
perfecte.
Eh?
Sí, taladrar.
No, no, és que ha sigut entrar Olma Giró a l'estudi i han parat les vibracions.
Sí, sí, sí.
Clar.
Ara ens estan escoltant en directe.
Veus? Ens fan cas, ens fan cas. Per cert, Joan, t'has esperat que fossin 3 quarts en punt, no?, per començar la secció, vist?
Sí.
No fos cas que fos molt complicat, això
per
de
l'hora. Per si de cas. Va, dia important per tots els estudiants de segon de batxillerat, perquè ja s'han publicat, atenció, les notes de selectivitat.
He estudiado cuando llovía, he estudiado cuando hacía sol, he tenido la sensación de que aprendía, pero luego me iba a clase a los exámenes a hacer y ahí me daba cuenta de que nada sabía.
Oh, Olma Giró, que és especialista en rebentar-me els oïdes, eh?
Escolta, una cosa.
Què és això?
És un lip-dub d'una escola que van dedicar una cançó a la selectivitat. Escolta, el talent s'ha de promoure des dels inicis.
S'ha de reconèixer, eh?
Tothom té uns inicis.
A saber si seran... En aquesta escola.
No. A veure si seran futurs artistes i aquí no els hi podrem donar veu perquè han desentonat una mica amb aquest wow.
Per tant, auguro que no seran futurs artistes.
Anem al fet.
Avui és un dia important perquè el total de 40.557 estudiants que es van afrontar les dures proves de la selectivitat el passat, bueno, aquest mes de juny, a principis de juny, doncs saben la nota. El Departament d'Universitats ha habilitat una web de consulta ràpida.
Home, ja tocava això, eh?
Sí, home, sí.
Ja tocava.
Jo me'n recordo que a la meva època, quan van sortir les notes, era com havies d'estar connectat des de 3 o 4 ordinadors perquè partava el sistema i era a veure qui podia saber la nota el dia que sortia. Jo, per exemple, vaig saber un dia i mig més tard.
Jo havia d'anar un suro a buscar...
Anaves al plafó.
Tu no vas fer la selectivitat, no?
No, a mi em van passar directament.
Home, això estava claríssim. Però a la nostra època anaves al plafó a buscar les notes, sí.
Hi havia nom i cognom o érem DNI?
Érem DNI.
Ah, no va dir, perquè això del nom i cognom allà. Bé, doncs, els estudiants ja saben la seva nota.
Mira, ara...
Ja està, ja m'has tallat.
Mobres el món de les batalletes...
No, era amb el codi.
No, jo crec que era amb el codi aquell que et donaven de selectivitat.
Noms i cognoms.
Te'n recordes que et donaven un codi de barres i tot
sí,
allò?
Sí, són les etiquetes que tots els estudiants després ens posem a l'hora de sortir de festa. Sí, és la mítica foto que te l'enganxes al front i surts a festa amb l'etiqueta de l'examen de selectivitat de color groc. No sé la vostra
foto.
Època.
Jo crec que era verda.
A la meva època groga, i a la d'avui en dia també és groga encara. Color així...
Igual és que
vistós.
Era entre groc i verd, allò merda d'oca, eh?
Sí, o que no acabem de distingir els colors. Bé, doncs, ja saben la nota de tall, els estudiants. El que no saben encara és saben la seva nota, però no saben la nota de tall per entrar a les carreres que volen, perquè això es publicarà a mitjans de juliol, encara hauran d'esperar un mes, llavors, però bé, poden calcular una
tens
mica...
Tens una idea.
Sí que és cert que hi ha carreres que es mouen una mica, però d'un punt no es mouran. Saps? O sigui que la idea ja la tenen. Per cert, també, que han sortit estadístiques, un 97,2% dels estudiants van escollir fer l'examen de les PAU en català i el 2,8% restant, si fem la resta, en castellà. I els propers dies també sabrem les millors notes del territori, que sempre fa gràcia això de saber...
N'estarem pendents.
D'on surt la millor nota de la selectivitat d'aquest
any? Mira, n'estarem pendents i ja t'ho dic ara. Intentarem parlar amb la millor nota de Catalunya.
Jo, mira, no vull pronosticar falses coses,
què dius que
però...
Sigues, o...
A l'institut on jo anava hi ha bastants números que surti. Si no és la millor nota de Catalunya, segur, segur, la millor de la comarca, perquè apunten maneres els estudiants. No, ja veuràs,
la
ja en parlarem.
De, clar, fem Barcelona, fem la millor al barri, també.
No, mira, no, jo t'he dit de comarques. Comarques i províncies,
sí,
home, sí. Potser,
sí,
inclús.
Home, sí. Ja va, i atenció, perquè ja està a la venda el pis més car de tota la història de Barcelona i ben segur que de Catalunya.
Sí. De ben segur que de Catalunya també. Jo crec que t'espantaràs quan escoltis aquestes xifres.
Estava en venda, estava en venda.
Què vols dir?
La transferència.
Mal he comprat, eh?
Xavi, una pregunta. Algun dia deixaràs de ser tan Bocas? O sigui, deixa'm explicar la notícia.
Tu vol dir Bocas?
Bocas, ser un Bocas...
És hater. Una...
No. Un Bocas és una persona que diu molt i no fa res. Saps? Perro ladrador, poco mordedor.
Per tant, la qüestió és tenir la boca ocupada sempre.
Escolta'm una cosa, estàvem parlant del pis més car de la història de Barcelona i de Catalunya, segurament.
En xifres, Joan, si et dic que facis...
Quin pis és?
Va, comencem per aquí.
Vull saber on està, això.
Sí, evidentment està al centre de Barcelona.
Ah, jo ho feia per Pedralbes, ara, eh?
No, perquè realment, o sigui, també és una zona molt cara.
Ah, clar, és pis, no és casa.
No, per això mateix.
Compte.
Per això mateix.
Val,
és pis, és dúplex.
Sí.
D'acord? Té 650 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
4 habitacions, molt grosses, evidentment, perquè són 650 metres quadrats. Unes vistes espectaculars, no podia ser d'una altra manera. Està situat al centre, en concret al Passeig de Gràcia... Em sortirà de Gràcia amb Avinguda Diagonal, a dalt de l'edifici Seat.
Ah, ja s'ho entès.
Clar. És
el Mandarín.
Exactament.
Sí.
És l'hotel Mandarín, la part de dalt, el dúplex, sí. I està a la venda, i és el més car de tot Barcelona.
Mare
de
Déu.
Per cert, vistes espectaculars al núvol de contaminació que hi ha
a
l'Eixample.
Ja hi som. De quan creieu que estem parlant? Tu no ho diguis perquè ja ho saps. I
no molts calés,
que... 40 milions d'euros, Joan.
40 milions d'euros? Milions, eh?
Milions, 40 milions, però és que, clar, el
ara
més
no
fort...
Ara no sé reconvertir pessetes, això.
Jo no he anat mai amb pessetes, moltes pessetes, segurament les que mai veurem, també t'ho dic, però, clar, s'ha de dir que 40 milions ha sortit, o sigui, s'ha posat a la venda i les primeres ofertes que li han arribat són de 40 milions d'euros. Per tant, no se sap a quin preu s'acabarà venent, això.
Mare, Déu-s'ho.
Perquè, clar, 40 milions, el primer que ofereix, però si n'ofereixes més, evidentment s'ho quedarà. Qui més ofereixi? No sé, a mi són xifres que m'espanten moltíssim.
No hi ha comprador, però encara, eh?
Encara no hi ha comprador. Sí que és cert que de tot l'edifici de l'Hotel Mandarín, estadísticament, la meitat són estrangers, els compradors que han comprat pisos, sí. I l'altra meitat són de Barcelona i alguns de fora de Catalunya, o sigui, d'Espanya. I també t'he de dir una cosa, no hi ha cap llistat oficial que apunti quin és l'edifici més car venut de tota la història de Barcelona, el que sí que sabem és que l'any 2010 l'advocat Emilio Quatrecases es va comprar un pis també al centre Passeig de Gràcia i en aquell moment es va considerar el pis, no casa, més car venut a la capital i es va vendre per 8 milions d'euros. Però és que ara estem parlant de 40 milions d'euros. I aquell pis era la unió de 7 àtics i feia 95 metres quadrats. O sigui, déu-n'hi-do.
Va, i obrim més qüestions perquè la plataforma Netflix ja ha incorporat les primeres pel·lícules i sèries doblades i subtitulades en català a la seva plataforma, gràcies a això sí, al pacte signat amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
Sí, aquest pacte el que estipulava és que uns 70 títols anuals havien de ser en llengua catalana, això sí, podia ser, o sigui, ja sigui via doblatge, que el feia mateix Netflix, o amb subtítols en català, és a dir, una de les dues opcions, però 70 títols a l'any. Llavors, els títols incorporats per ara, avui, s'han estrenat amb doblatge en català a Netflix, és la pel·lícula El monstre del mar, si parlem de doblatge, i pel que fa als subtítols en català sí que tenim més varietat, més oferta, perquè ja estan disponibles totes aquestes produccions, Elige o muere, Anatomia de un escándalo, Emily...
Les hauries de dir en català, ara, per això, eh?
Sí, Emilia París...
Emilia...
L'Emília París, temporada 1, Entre dos mons, Deixa't portar, Incompatibles, de la tornada a l'institut, Interceptor i 365 dies. Totes aquestes pel·lícules doblades en català a la plataforma Netflix. Celebrem que la llengua perduri, Joan.
Va, i no deixem de parlar de cinema, perquè pels que tingueu ganes de cinema a l'aire lliure, heu d'estar molt atents, eh?
Sí, també si sou de Barcelona, tot sigui dit. Perquè l'Institut de Cultura de Barcelona el que vol és acostar el cinema a tota la ciutadania i ho fa amb una nova edició d'estiu del Circuit Pantalla Barcelona. De fet, és la 8a edició i tindrà lloc el 28 de juny, és a dir,
ahir?
Ahir. Ahir va començar la programació.
Giró,
sí,
saps a quin dia vius?
Sí, 29 de juny. I serà fins al 26 de juliol, és a dir, teniu un mes, gairebé un mes. I ja, tota la programació està a diverses pantalles a centres cívics, en concret el de la Sagrera a la Barraca, Can Clariana Cultural, Sant Martí, Ateneu Fort Pienc, Parc Llimona, Josep Maria Trias i Petits, Can Basté, La Sedeta, Vila Florida i Acabo, Zona Nord i Casa Groga. Tots aquests centres cívics podreu veure cinemes gratuïts a la gran pantalla. De fet, oferirà 41 projeccions a 6 pel·lícules, és a dir, 6 pel·lícules diferents. Sí que és cert que han volgut apostar per totes les dones directores, com per exemple és el cas de 6 dies corrents, o Libertat, Mediterrani també es podrà veure, Xavales... Sí, i La gente topo, que és una pel·lícula documental nominada als Oscars, i també hi ha una pel·lícula d'animació que és Josep. O sigui, teniu tota aquesta oferta durant un mes a diversos centres cívics de Barcelona per gaudir de cinema a la gran pantalla.
Va, gairebé 5 minuts i arribem a les 3 de la tarda i avui podem anunciar que el músic Jaume Sisa rebrà el premi, el primer premi 3C en homenatge a la seva trajectòria i pel seu rol com a referent de la música popular a Catalunya en el marc del Festival Grec.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Doncs sí, podem anunciar-ho. L'acte serà el proper 5 de juliol a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Aquest esdeveniment, a més, servirà per presentar el concert Malalts del Cel Sisa del 20 de juliol, on diversos artistes com la Maria Arnal, en David Caravent, Guillem Gisbert, en Joan Garriga, en Roger Mas i la Marina Rossell, entre molts altres. Sí, hi ha una molt bona cartellera, doncs el que reinterpretaran cançons en Jaume Sisa del disc més recent, que és l'últim que va fer, i aquesta cançó que ens acompanya, Qualsevol nit pot sortir el sol.
És un clàssic.
És un clàssic, i celebrem aquest primer premi que li donaran perquè se'l mereix. No?
Ja, sí, home, sí, tant que se'l mereix una persona com Sisa. I acabem amb musiqueta, com sempre, eh?
Com sempre, Joan, avui ho fem amb una cançó que porta el que diríem molt bon rotllo. És una cançó d'aquelles que fa de divendres, saps?
Digue'm.
Una cançó, que avui acabarem amb una cançó d'aquelles que donen bon rotllo.
Sí?
Una cançó de divendres. No sé si en Xavi li agradarà gaire, perquè és la seva estimada, la Pegatina.
Home, rumbeta.
M'agrada la Pegatina.
Rumbeta catalana.
Sempre ens la critica, Xavi.
Tengo charango, la Pegatina no.
Charango, si només fot charango. Tant de bo només fot charango.
Però per què critiqueu en obert grups...
catalans, que després aposten volem, per la llengua,
després
per
Després volem
la
que
música.
Vinguin aquí, i clar, hem dit el que hem dit...
No, bueno, no sé.
Què?
La Creu de Sant Jordi se l'han portat a Estopa, no charango. Però alguna cosa serà.
Al final no podrà venir ningú aquí.
Això... Aquí té raó, en Xavier. Mira, Estopa té una Creu de Sant Jordi més que
per
Charango.
Per l'escletxa de la seva faldilla.
Oh, doncs està bé el títol.
És veritat, Charango es van retirar, no? Ara m'ho deia en Jordi Carretero. Ja no,
sí,
no actuen, ja?
Sí, evidentment. Jo tenia les entrades per un concert que...
Aquell de el Gran Circ, es deia, eh?
Exactament.
La darrera gira fer a causa de la Covid.
Clar, és el que t'anava a dir. Dic, també hem de tenir en compte que hi havia el context pandèmia, llavors jo crec que va capgirar moltes coses, però evidentment estava en el seu horitzó proper desfer el grup, perquè portaven 10 anys, potser, ja, no? O...
No sé quan portava
molts anys,
la Pegatina.
Bé, avui acabem amb la Pegatina.
Amb
però...
Rombeta o no?
Sí, és una cançó de... És molt la Pegatina. Jo crec que al final la Pegatina, totes les cançons que tenen són molt Pegatina. És a dir, que dius, és la Pegatina.
Marca
això
pròpia.
Sí, m'agrada moltíssim perquè estan acompanyats de la banda d'indie pop holandesa, Chef Special, que no la coneixia, i li dona un toc com... especial, diferent. M'agrada. Ahí la cançó es diu Down for Love.
Como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves.
Come,
y quiero verme como tú me ves.
Y
quiero verte como tú te ves.
Come,
quiero verme como tú me ves.
Baby, I
Vinga, doncs, acabem amb la pegatina i aquesta cançó de taló de fons. Gràcies, Olma Giró, gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris, també més informació ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip del Punt i Seguit. I us deixem ara ja amb Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau i visca la rumbeta sempre. 1, 2, 3. They're meant to be confusing. You got ways, I got mine. We got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. 'Cause I'm down.